Bé, hem encetat la setmana amb, diríem que amb dues informacions particularment intenses. Per una banda, el dissabte es publicava a l'Eco de Sitges aquell article que signaven, per una banda, el president de l'Associació de Comerciants, el president de l'Associació Turística de Serveis de Platges i també el president del Gremi d'Hostaleria, l'ECU, fent referència a la decisió que va prendre el ple municipal a partir de la moció de Junts per Sitges sobre l'aportació urgent de sorra. Tot això passava el dissabte, però gairebé sense solució de continuïtat. Avui dilluns, i diem avui dilluns perquè aquesta entrevista vostès l'escoltaran el dimarts, però l'enregistrem el mateix dilluns a la tarda, Òscar Estover, el president del Gremi d'Hostaleria, ha fet públiques unes declaracions, unes manifestacions que el regidor de Turisme i primer tinent d'alcaldessa, Luis Miguel García, hauria fet en el marc d'una reunió del Gremi d'Hostaleria de Sitges, fent evident d'alguna manera el que ell entenia com a solució necessària, la de la Draga, i que la faria valer, tot i que no té el pes dins del govern com per prendre una decisió. Alcaldessa Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Us han sorprès aquestes declaracions d'Òscar Estover?
El que va escriure a l'Eco?
El que va dir a la ràdio.
El que va dir a la ràdio. En part sí, algunes ens sorprenen i algunes ens saben greu, la veritat. Sobretot perquè ha dit, no?, que molts pobles del costat fan moltes coses i en canvi aquí no han fet res perquè... Home, em sap greu, perquè la veritat és que penso que ja no parlem de diners, perquè és veritat que les ajudes a tots ens estan costant molt, a tots, vull dir, als municipis, a la Generalitat, a l'Estat espanyol i a Europa, i és veritat, és costós i tothom sempre en voldria més, és normal, però jo penso que facilitar les coses com hem facilitat aquest Ajuntament amb el tema de les terrasses, amb el tema dels horaris, amb el tema de les músiques, amb el tema de ser els últims en tancar fins que no... Jo penso que nosaltres amb això hem estat extremadament al peu del carrer en aquest sentit, perquè érem perfectament conscients. I, bueno, i que et diguin que no s'ha fet, doncs et sap greu, perquè moltes coses d'aquestes demanen un esforç important i a vegades una lluita amb els mateixos departaments de l'Ajuntament o amb la normativa. T'has d'esbarallar per arribar a fer algunes d'aquestes coses. I clar, sap greu a vegades que diguin que aquí no s'ha fet coses.
Anem per parts perquè, esclar, segurament els oients, com nosaltres mateixos, necessitem saber alguna cosa sobre les paraules que Òscar Estover va dir sobre allò que pretesament li va dir Luis Miguel García, el tinent d'alcalde de Turisme. Fins a quin punt doneu versemblança a les declaracions d'Òscar Estover?
No, jo m'ho puc creure perfectament. El regidor Luis Miguel García, que és del Partit del Socialista, ell moltes vegades m'ha dit el Partit Socialista de Catalunya està d'acord en portar una draga. Ell ho ha dit moltes vegades i ho ha dit públicament. No m'estranya que li hagi dit. Però, evidentment, ell està en un govern que es consensua i que es diu, escolta'm, nosaltres hem fet un pla, un PAM, tenim un PAM, que no sé si se l'ha llegit algú, però hi ha un pla d'actuació municipal que diu les línies d'aquest govern i qui entra en aquest govern, evidentment, accepta aquest PAM. I, per tant, suposo que tant ell com el Guillem Escolà, no?, són plenament conscients de que hi ha un PAM i que les coses es consensuen entre tots. Diguem, escolta'm, no portarem la draga perquè entenem que és un tema urgent, només per una urgència extraordinària per un any o dos, com s'ha fet. Portem ja 6 anys portant una draga, entenem que ja no la podem portar perquè a més hem trobat altres opcions que també podem posar sorra a les platges. Per cert, a Sitges n'hi ha 17 platges, 17, i n'hi ha 3 platges que tenen un greu problema de sorra, 3. O sigui, no m'agrada, la veritat, escoltar, sobretot com a marca turística, que es digui que a Sitges no hi ha sorra. Perquè m'ha arribat de gent de fora, que et ve aquí i et diu «Ai, m'havien dit que aquí no hi havia sorra». I venen a la Fregata i a la Ribera i diuen «No, n'hi ha 17 platges i de les 17 n'hi ha 3 que n'hi ha gravíssimament, una falta de sorra». No diré que no, perquè aquestes 3 és gravíssim. Però n'hi ha 17 platges, recordem-ho.
Us ho pregunto així perquè, esclar, dins de l'equip de govern, donem per entès que hi ha 5 dels regidors de l'equip de govern que no compartirien, si hem de fer cas a les paraules d'Òscar Estover, aquest posicionament conjunt del govern de no portar la draga. Seria així?
Jo crec que no sé per què, no sé quina intenció té el gremi i, o fins i tot l'associació de comerciants i en aquest cas l'associació de platges, no sé quin interès tenen en dir sobretot que aquest govern està dividit i que pensa diferent. Les opinions les decidim en consens de tots i tothom està d'acord amb l'opinió que decidim. Cadascú pot pensar el que vulgui com vulgui. Però les opinions sempre i les decisions que es fan sempre són consensuades entre tots. Per tant, hi ha consens. No sé, aquesta mania de sobretot dir però què pensa un, de dividir-nos, no? Sembla que realment tinguin un interès especial en que aquest govern estigui dividit. Sí, som cinc forces, clar que sí, diferents, clar que sí, però també hi ha una diversitat que és rica i que l'hauríem d'aprofitar.
Enteneu, i partim precisament del que comenteu, que en una qüestió tan sensible com aquesta, seria bo que dins del govern hi hagués una postura més consensuada? En el sentit de pensament, en el sentit de dir, bé, tots pensem que la draga no, tots pensem que...
Jo et diré una cosa, el que és absolutament consensuat és que tenim claríssim tots que la sostenibilitat és un tema cabdal importantíssim. O sigui, jo quan he escoltat, em sap greu, però he escoltat el senyor Stoiber que ha dit l'home impedeix l'acció natural. Clar, ja se sap, l'home ho impedeix, l'acció natural. A mi aquesta frase m'ha fet una mica de mal, no? I fins i tot t'has dit, home, no podem continuar així. Abans fèiem pisos de habitatges amb 10 pisos o amb 20 i és veritat, i es tapava amb ciment rieres i s'han fet moltes animalades. No podem continuar així, no podem continuar. Si hem portat la draga durant 6 anys perquè cada any dèiem que, bueno, només aquest any va, perquè és urgent, perquè és necessari, doncs hi ha un punt que es diu prou, prou, per favor, busquem mitjans millor, més sostenibles. El turisme sostenible que estem defensant, que tenim la marca Biosfer, que ho hem dit moltes vegades, no és només un segell. Turisme sostenible exactament vol dir que deixes a les properes generacions que es puguin guanyar la vida amb això mateix. Nosaltres, portant la draga cada any, no estem deixant a les properes generacions que es puguin guanyar la vida a la platja perquè ens estem carregant el fons marí. Abans parlaves del Miquel Canals, aquest estudi del litoral que és impressionant i que quan estigui penjat tothom el veurà. Va dir una cosa que té tota la raó del món. La gestió de les platges no es pot fer sense conèixer la platja, el que veus per sobre i el que hi ha sota. No es pot fer una gestió de la platja sense saber què hi ha al fons marí. Amb aquest estudi ara ho sabem. De fet, hem vist tres parts de tota aquesta primera façana. Tampoc no és tot el litoral de Sitges. Només d'aquesta façana hi hem vist tres zones molt diferenciades on en cada una hi ha ecosistemes o sistemes diferents. Doncs això és molt important. Si portem una draga perquè ens fa falta en aquesta platja aquí, a lo millor estem passant per sobre de l'única pradera de Posidònia que hi ha. Perquè hi ha una petita pradera de Posidònia que la podem fer més gran si fem polítiques sostenibles i polítiques que ens ho creiem. Si no apostem per fer més gran la biodiversitat, per anar a favor de la natura, ens ho carregarem. A més que ens ho diuen tots, el canvi climàtic està aquí ja. I no serà d'aquí 100 anys, serà d'aquí 5 anys. Per tant, prou de fer polítiques, de carregar-nos tot, perquè, bueno, de moment, mentrestant, no, s'ha acabat aquestes polítiques.
En una estona parlarem d'aquest estudi, i sobretot d'una imatge específica d'aquest estudi, que a hores d'ara és una incògnita, que és aquella imatge d'un dragatge al fons marí, del qual se'n desconeix el pare i la mare d'aquell dragatge, per dir-ho d'alguna manera, però en uns moments en parlarem. Evidentment, el posicionament del govern és aquest i es va manifestar en el ple municipal. Entén l'alcaldessa que, d'alguna manera, el sector porost és disgustat perquè un membre del govern i no pas un... Tots els membres són importants, però, evidentment, un primer tinent d'alcaldessa exposés en una reunió del gremi quelcom que després, en un ple municipal, no es produís?
Bueno, però jo penso que també una mica és aquesta vessant que han agafat, no?, el gremi, d'anar insistint, volem la draga, i nosaltres diguem-li, nosaltres buscarem mitjans més sostenibles aquest any, i ells, volem la draga, doncs, evidentment, doncs, no em sembla tan estrany que el regidor li digui, escolta'm, jo doncs, potser sí que la portaria la draga, però és veritat que ara hi ha un consens en defensa de la sostenibilitat i la draga no és el primer objectiu que tenim, i potser si trobem un altre, doncs en farem un altre. Jo penso que, la veritat, no sé per què se n'han tastat tant amb aquest tema de la draga, perquè, no sé, l'any que ve hi ha una nova concessió de platges. Per mi és molt quasi gairebé més important què farem amb les platges, no? Quan hem dit que posarem sorra de la manera que sigui, fins i tot, alguna guingueta que no té sorra i que els mateixos, el mateix senyor Carbonell que es va queixar, li vaig dir, vingui a parlar amb mi, farem el que calgui. Si cal, posarem la guingueta a sobre el passeig. Això sí que és extraordinari. Un any extraordinari perquè no hi ha hagut sorra, perquè l'any passat van haver de tancar, aquest any li posarem la guingueta en un altre lloc. Farem el que sigui, demanant els permisos que calgui, perquè puguis posar la guingueta. Això sí que és extraordinari. Però portar una draga durant 6 anys no és extraordinari.
M'ho heu posat molt bé per avançar. I continuarem ara parlant de l'alternativa que hi pot haver a la draga o com s'ho planteja, en aquest cas, el govern. Però us va semblar, més que res per l'expressió de les cares de tots els regidors, inclòs a la pròpia alcaldessa en el ple municipal del dimecres, us va colpir el testimoni del senyor Carbonell?
Sí, evidentment, clar que és colpidor, perquè ho han passat molt malament, tenen un futur absolutament incert i és evident, clar que sí, a tots ens colpeix, no?, veure gent que ho està passant molt malament. Malauradament, com tanta d'altra, com tants negocis que hi ha tancats, a mi em truca moltíssima gent, o em para pel carrer, o em diu, per favor, que el meu fill no té feina i que no em trobarà. Jo també tinc fills joves i amics i tothom està convençut que aquest estiu no treballarà perquè no troben feina enlloc. Per tant, clar que és colpidor i per això et dic, jo li dic, escolta'm, tu tens garantit un any més perquè nosaltres hem allargat un any la concessió? Posarem la guingueta on faci falta i ja buscarem tota la normativa que faci falta per posar-la. Farem el que sigui perquè totes les guinguetes es puguin posar i traurem la sorra d'on calgui perquè la tinguis. I el que dic, i si no tens sorra, posarem la guingueta damunt del passeig si fes falta. Que segur que em direu, home, doncs això no es pot fer. Doncs ja farem el que calgui perquè aquest any sí que és una emergència. Això sí que és una emergència.
Avancem. Quina és l'alternativa a no portar la draga? I fins a quin punt l'Ajuntament creu que l'alternativa de l'any passat, la que d'alguna manera es va posar en pràctica l'any passat, és una alternativa bona, millorable, però cal seguir per aquesta via i no per cap altra via que no sigui aquesta que s'entén més natural o més sostenible?
Nosaltres hi ha diverses vies que estem mirant. Aquesta, d'utilitzar la retroexcavadora, és una via que és veritat que s'ha d'anar treballant durant tot l'any. Durant tot l'any has d'intentar anar... És una lluita amb el mar, El mar s'emporta la sorra i quan la torna a portar tu li agafes. És una lluita, és veritat. Però sí que aquest any, doncs, entenem, a l'igual que l'any passat, i encara havent treballat ja i tenint més experiència en aquest sentit, doncs utilitzar la mateixa sorra que es va acumulant en alguns sectors, escampar-la per poder-la tenir-la a les platges. Entenem que ara és la manera més ràpida, diguem, d'aquest any tenir-ne. Tot i així, nosaltres estem treballant amb altres opcions. També he sentit el senyor Stover, no?, que deia, oh, és que els fons Next Generation... A mi no m'ha preguntat què estem fent amb els Next Generation i precisament una de les apostes és un sistema de portar sorra a les platges. Hi ha un sistema que ens agrada molt i que és molt interessant, però és veritat que encara el volem treballar més perquè ho hem de veure encara més in situ, com està funcionant, però sí que és els biorocs. Els biorocs són una mena de gàbies que es posen al fons del mar. La feina que fan és que fan d'esculls. O sigui, és com un arrecife, un escull, que comença de manera artificial, però es va fent natural, es va fent una biodiversitat molt rica i molt plena, i això, a més, frena la sorra. I són com unes gàbies, que són diversos.
Econòmicament... Seguint més o menys l'exemple, entenc, d'aquella ocasió en què es va parlar de l'iniciativa dels biòtops marins,
sí,
de llançar al mar... de llançar al mar determinades andròmines, ho dic així de la manera més barroera possible, en les quals tot el que són els organismes naturals s'hi afegeixen i construeixen el seu hàbitat?
Exacte. Es crea una biodiversitat també molt beneficiosa, perquè la necessitem, però a més, hi ha platges que realment han crescut moltíssim. Però és veritat que hem de comprovar, perquè fa molts anys a molts llocs sí que ho fan, però aquí, encara en aquestes costes, encara no ho han treballat tant i per això volem assegurar-nos. Hem parlat amb l'empresa i seguim parlant, però era una de les coses que a través dels fons Next Generation també volíem apostar, tot i que com es pot fer per fases, vull dir, potser, depenent com, també ens ho podem permetre només fer-ho en una platja, amb un import sense cap fons ho poguéssim fer, no? Però és un dels sistemes que últimament sembla com el més encertat. Perquè, com bé sabeu, seguim amb l'espigó submergit de la platja Sant Sebastià. Allà està el projecte. Però també és cert que aquest projecte, que està en exposició pública i va començar a tenir al·legacions, aquests projectes ara cada vegada tenen més defractors. Aquest és el perill. I per això hi ha moltes al·legacions. Per què? Perquè bueno, sembla ser que aquests espigons submergits en alguns llocs doncs, no han resistit, s'han trencat, en altres s'ha acumulat la sorra malament. No ho sé, vull dir, depèn. Seguim, eh? El tenim allà i, evidentment, si el Ministeri el segueix endavant, nosaltres no posarem cap impediment. Però hi ha sistemes nous. Gràcies a la tecnologia es pot fer moltes coses.
Ara. O sigui, entendríem, alcaldessa, que hores d'ara hi ha tres apostes sobre la taula. Una que seria la que es va posar en marxa l'any passat.
Aquesta la podem fer segur, perquè depèn de nosaltres, no depèn de ningú més.
Una altra seria la creació d'aquestes esculleres o d'aquests biòtops que serveixen d'esculleres, els biorocs, i una altra seria tenir encara en consideració, tot i que cada vegada va perdent més força, projectes com el de l'espigó submergit de la platja Sant Sebastià.
Exacte.
Aquestes serien les tres línies bàsiques en les quals es podria treballar per substituir l'aportació de sorra de la draga.
Exacte.
A partir d'aquí, cal que tots plegats interioritzem que mai més tornarem a tenir les platges dels anys 60 o 70?
Jo mai més no m'atreviria a dir, perquè és el que dic. La recerca, la innovació, la tecnologia pot arribar també molt lluny. Per tant, jo garantir-ho que no ho tindrem mai no ho podria garantir, eh? Però és veritat que el canvi climàtic, el calentament global que hi ha, doncs està fent que el nivell del mar pugi, que cada vegada hi hagi menys sorra també, eh? Vull dir, hi ha molts factors també en contra, no? Per tant, mai no, però és cert que ara estem en una emergència climàtica claríssima, això sí.
Cal que s'interioritzi en major o menor mesura que difícilment les platges es podran explotar amb tants serveis com fins ara?
Sí, això sí que penso que cal que s'interioritzi, més que res perquè és un espai natural. I han anat creixent i tot té un límit, i això també té un límit, no? I amb un espai natural massificat absolutament no pot ser, perquè és que ens el carreguem, que és aquest el perill, no? Per tant, com a tal l'hem de tractar i, per tant, evidentment que pot haver-hi activitat econòmica, però sempre molt respectuós amb el medi i en el lloc on estem.
El futur portarà menys guinguetes a les platges?
Sí, segurament, perquè menys que guinguetes i serveis en general. Vull dir, el que ha passat en els 10 anys, clar, es va fer una concessió fa 10 anys, que era molt diferent.
Té un punt de paradoxal, eh? Perquè en els darrers 10 anys el que hem vist, bàsicament, no direm que una inflació molt gran, però sí que cada vegada s'han incorporat nous serveis a les platges.
Sí.
Que no existien, que han estat molt ben rebuts per part del públic, i el que preveu l'alcaldessa és que en el futur aquests serveis probablement no s'hauran de contemplar, sinó que a les platges hi haurà d'haver, no sé si dir, la guingueta aquella de tota la vida en la qual bàsicament gelat, refrescos i poca cosa més?
No cal. Jo penso que ha d'haver-hi menys quantitat i més qualitat, perquè pot ser. Pot ser que hi hagi menys quantitat, però que sigui de més qualitat i que pugui haver-hi molts serveis. Però, clar, ha arribat un punt que, per exemple, no, la platja de l'Estanyol, que és una d'aquestes que falta sorra, hi ha tres guinguetes i no sé quants concessionaris de maques. Està plena, és que no hi cap res més ja amb aquesta platja. Doncs, clar, això s'ha de racionalitzar. És evident que s'ha de racionalitzar i així ens... Gairebé tot, esclar, fa 10 anys es va fer una aposta, però és que a més ha anat creixent perquè l'associació ha anat posant més guinguetes en platges que abans no hi havia, no? I això ara s'ha de racionalitzar i penso que és el moment i és el que han fet totes les poblacions veïnes, no?
Com Vilanova, o sigui que amb tota probabilitat aquest serà el darrer any en què hi hagi el nombre de guinguetes actual que hi ha a la platja.
Sí, perquè nosaltres estem treballant amb la nova concessió, evidentment, que com es va dir, no, havia de ser ja per aquest any, però es va allargar un any pel tema de la pandèmia de l'any passat, les dificultats que van tenir, però l'any que ve sí que ja ha d'haver-hi una nova concessió.
És clar, en el camí que hem portat, no sé si d'alguna manera el futur planteja una regressió en la forma d'explotar la platja, la costa, els serveis turístics, si hem de, no sé si dir, si hem de, no diré que posar la marxa enrere, però treure el peu de l'accelerador?
Home, jo crec, penso que és en general, que hem de fer això una mica. Jo penso que ho hem de fer en general, perquè és el que dic, que l'espai, el litoral és el, és un espai natural, la sostenibilitat és això, que hem de deixar als nostres, a les nostres noves generacions. Amb el tema de la draga, per exemple, aquests dies que s'ha parlat molt, a mi em sorprèn que tota la gent jove, o la gran majoria de gent jove, està absolutament a favor de que no vingui una draga. Vull dir, ja ho veus, per sort, per sort la gent jove té molta mentalitat ja de sostenibilitat, no? I els hi fa molta por que tindran en el futur, no? Ells no volen un planeta absolutament desèrtic amb aquestes pluges i amb aquests temps tan horribles perquè el canvi climàtic ens està matant, no? I per tant en això hi pensen molt. Jo penso que, igual que en moltes altres coses, en el mar, en el parc del Garraf, en la construcció, en l'urbanisme, en tot haurem de fer segurament una baixada de nivell en el sentit de, ei, anem a ser molt més sostenibles, molt més respectuoses amb el medi i ser molt més responsables, no? del que fem i del que deixarem. A vegades, moltes vegades diem, ostres, és que fixa't el que vam fer els anys 60, ara no es podria fer, per sort. Doncs espero que de nosaltres no diguin el mateix, les futures generacions.
Ara, alcaldessa, però és obvi que aquests dies la imatge d'Aurora Carbonell com a regidora de Turisme sobre la Josefa Pérez explicant les bondats del sistema, tota la cura amb el medi ambient, els informes mediambientals, etc, etc, s'han tornat a fer virals. Com contempleu aquelles imatges respecte als que us diuen, bé, doncs en què heu canviat? Perquè ara la draga gairebé sigui vista com quelcom que no només no ens convé, sinó que hem de rebutjar obertament.
Doncs jo no estic gens empenedida, diguem, del que vaig dir, perquè és cert. A més vaig fer una bona amistat amb el Pedro, el que portava la draga, que és un tio fantàstic. Però és cert, la draga, jo que l'he vist i que sé perfectament, està absolutament controlat per on passa, els grans de sorra per on te'ls treu, on te'ls deixa i tal. Però la mateixa administració a mi em van dir això no podrà continuar, Aurora, perquè cada any el que es demana a la draga, cada any doncs, els requisits són més severs, precisament per això, perquè és el que t'estic dient, ara sabem el que tenim aquí davant. Tot i que el senyor Stover ha dit que bueno, aquí no tenim un gran arrecifes, doncs sí, doncs n'hi ha petits nuclis d'una biodiversitat que no ens la podem carregar. Doncs ara sí que ho sabem exactament. Per tant, la draga, jo sempre vaig dir sempre que era una mesura extraordinària, només que era per tapar un forat, que no era... I això també ho diu tothom, perquè tothom ho sap, que la draga deixa uns forats. Aquesta foto que dius que teníem...
Ara en parlarem.
I dragues anteriors. Deixa uns forats que fan por també quan veus la foto. Què és el que ha canviat? Jo et diria que el que ha canviat és el govern, és veritat. Ara hi ha una alcaldessa diferent, el govern ha canviat. Jo abans formava part d'un altre govern que, per exemple, tenia una regidoria de medi ambient doncs, que era doncs, molt minsa, tot s'ha de dir. I, en canvi, ara tenim un govern on hi ha un regidor d'espais naturals, un regidor de sostenibilitat energètica i, per tant, és un govern... molt més sensible al medi ambient, molt més sensible i per tant la primera aposta que vam fer i jo personalment la defenso totalment és dir, doncs la draga ja ha vingut 6 anys, ja està i sí, amb totes les mesures de seguretat i tot el que calgui, però no pot venir més. Si hagués vingut l'any passat i aquest serien 8 anys, que hem d'estar 10 anys, 15 portant una draga, algun moment algú ha de donar un cop a la taula i dir prou. Sí que és veritat que és una decisió forta i en algun sentit valenta, però és que algun moment s'ha d'acabar.
Matiseu-me fins on cregueu necessari. De les platges en viu molta gent.
Sí, totalment. I tant.
Quina alternativa se'ls pot donar a aquelles persones que creuen obertament que si no ve la draga o si les platges no tenen prou sorra, patiran encara més després d'un any que porten patint?
Jo els diria que el problema que tindrem aquest estiu no és la draga, el problema que tenim és la pandèmia, que encara hi haurà restriccions de mobilitat i, per tant, encara vindrà. No vindrà. Jo espero que vingui bastanta més gent que l'any passat, però encara no vindrà el volum de gent que venia abans. Les guinguetes, com els altres, com els restaurants, com els hotels, tindran gent treballant si hi ha gent, si ve gent. Si no ve gent, evidentment, l'atur serà important aquest estiu. Per tant, no és culpa de la draga, evidentment que no, perquè la draga és el que et dic, afecta sobretot a tres platges. Per tant, si n'hi ha molta gent i les guinguetes agafen en personal, però evidentment si no hi ha mobilitat, la feina de les platges doncs serà menys feina, això segur.
Es presenta un any tan incert com l'anterior des del punt de vista de perspectiva econòmica?
Home, a vegades tens la visió de que serà una mica millor. Jo penso que serà una mica millor. De fet, algun hoteler que he parlat m'ha dit que la previsió sembla una mica més bona, però és cert que les reserves no es faran fins últim moment, perquè la gent fins últim moment no sap si vindrà un rebrot o el que passarà, no faran reserves. Però també és veritat que la vacuna, vulguis que no, dona ja una mica de llum. Sobretot també les vacunes a la resta d'Europa. Si es vacunen els anglesos, si es vacunen els alemans, aquesta gent podrà començar a sortir, no només nosaltres, sinó ells també. Per tant, la previsió, jo penso que serà una mica més bona. No sé que passi alguna cosa estranya, com un rebrot, en principi la previsió serà més bona. I després hi ha gent que té reserves. Per què? Perquè hi ha gent que té ganes de sortir, que té ganes de viatjar.
Aquesta conversa amb Òscar Estover acabava gairebé amb un nou crit de socors pel sector, diguem-ne, demanant a l'Ajuntament que se'ls atengui, que es parli, etc etc. És clar, vist amb una certa perspectiva, tot plegat, no sé si dir que començaria, però per parlar dels darrers mesos, quan els responsables d'aquests tres sectors van marxar d'aquella taula per la recuperació econòmica, això era el mes de juliol de l'any passat, si no recordo malament. Què ha passat des d'aquell juliol fins ara? I si veritablement l'Ajuntament i els responsables del sector han anat i han vingut, han anat de la mà, després no, després sí, com per trobar-se ara en aquesta situació que de nou, no sé si dir que exposa un desencontre entre Ajuntament i el principal sector econòmic.
Doncs bé, després precisament del pacte de la recuperació, que va acabar amb uns objectius que s'estan fent, diguem, va entrar en el pacte, va entrar l'Associació de Platges, va entrar també l'Associació de Comerciants i els únics que no van entrar finalment va ser el Gremi d'Hostaleria. Però en aquest pacte precisament es parlava de com treballar la regeneració de les platges, es parlava de com treballar la venda ambulant, es treballava de tots els temes que precisament més els amoïnava al sector econòmic, perquè és normal, és el sector econòmic primordial d'aquest poble. Per tant, nosaltres hem seguit treballant en aquest àmbit. És evident que en plena pandèmia doncs, hem parlat molt d'això, d'ajudes i de facilitar sobretot les coses, no? Els horaris, de facilitar el tema de les terrasses, de facilitar les taxes. Les taxes de terrassa finalment no s'han cobrat aquest any encara, amb tot el descompte que les anàvem a cobrar, però tampoc els hem passat el rebut. Vull dir, hem estat parlant sobretot d'aquests temes. Ara no ho sé, jo també a vegades em sorprèn, no? Perquè han agafat aquest objectiu de la draga, la draga, la draga. No ho puc entendre molt bé, la veritat.
L'article a l'Eco també parla de prou excuses davant l'economia il·legal i hem de suposar que apunta directament de nou al fenomen del Top Manta al passeig, que suposo que des del punt de vista dels comerciants encara deu ser més frustrant el veure que la normativa del Procicat no els permet obrir el cap de setmana i en canvi veuen com a Baix Mar els manters continuen sent. Aquest és un assumpte que si ja diríem que sense crisi, si podem dir sense crisi, ja tensionava, ara amb aquesta situació és evident que encara tensiona més.
Totalment. També dic que la venda ambulant ha estat molts mesos que no hi ha estat, eh? Ha estat aquest cap de setmana. Jo pràcticament vaig tots els caps de setmana sempre al passeig i els veig. I han estat molt de temps, evidentment, que no venien. Perquè si havia vingut algú, la policia també els havia fet fora perquè estàvem en un confinament a més municipal i per tant hi havia pocs, no? I aquest cap de setmana han tornat a venir. És cert que és un problema ja que cal que no diré res nou, no? De que la venda ambulant és un problema que va molt més enllà del municipi i que és un problema global de moltíssims llocs i que nosaltres seguim fent aquesta doble vessant, o triple diré ara, que és de promoció econòmica, serveis socials i policia. Nosaltres fem les tres actuacions. La policia fa les seves actuacions durant abans de l'estiu, diguem, vam fer diversos dispositius especials, d'aquests que van a l'estació, després van al passeig, van fer diversos dispositius d'aquests. Amb serveis socials s'ha fet també una feina d'un educador parlant amb ells i per tal de treure'ls de la venda ambulant, i amb promoció econòmica també, i de fet hi ha gent que se l'ha tret d'aquí de la venda ambulant. El que passa és que el problema greu que tenen els seus països fa que contínuament vingui gent, i per tant nosaltres anem fent, però és un problema que costarà molt d'erradicar, està claríssim.
No ha consolat pas el sector, això.
No, és que és veritat, però sí que hem fet molta feina. Clar, la policia mateix, si el que es vol és fer-los fora, evidentment que la policia hi va molt, però és el que diem sempre, la policia no pot estar les 24 hores del dia allà, perquè tenim, desgraciadament, no? Tenim moltes altres incidents, no? I l'únic que fem és puntualment aquestes coses. La policia fa la seva feina, serveis socials l'altra, i des de promoció econòmica l'altra, i d'aquesta manera anem minimitzant-ho, però és evident que el problema està aquí.
No marxo de la costa i dues qüestions. Una, tornem a aquella fotografia que varen conèixer els membres de les diferents entitats, associacions i també o regidors que eren presents en aquesta reunió que hi va haver la setmana passada per presentar aquest estudi del fons marí de la costa sitgetana que ha encarregat l'Ajuntament. Una fotografia que ensenya una part de la costa mar endins, perquè és una profunditat d'entre 18 i 25 metres, en una zona compresa, diríem, perquè tothom ens entengui, entre Aiguadols i Vallcarca. Els responsables d'aquest estudi, sobretot el professor, el doctor Miquel Canals, va assenyalar que, bé, aquella imatge demostrava un dragatge salvatge, si es podria dir així, amb uns solcs, amb unes esgarrapades al terreny que fan a la vora d'uns 6 metres de profunditat, però això va succeir després del temporal Glòria, pel que s'ha pogut analitzar, però ningú sap, alcaldessa, quina draga va passar per allà, què es va fer allà, perquè evidentment no va ser cap acció ni sol·licitada per l'Ajuntament de Sitges, ni entenc que per cap ajuntament proper, i en canvi és un misteri saber aquell dragatge d'on va venir.
A veure, jo també els vaig preguntar si podia ser marques de dragatges anteriors. I van dir que sí, que també podia ser, però que algunes semblaven molt recents. Nosaltres, evidentment, ho hem preguntat. Hem traslladat ja a Platges que fes la corresponent pregunta a Costa si és que havia autoritzat algun dragatge. I a tots ens va sorprendre molt, perquè penso que algú va dir sí, pot ser que hi hagi a vegades alguns que facin un dragatge il·legal. A nosaltres ens va sorprendre molt, perquè realment les marques fan mal, vull dir, però també és veritat que ells mateixos van dir, home, alguna de les marques és possible que sigui de dragatges més antics. Vull dir, que els dragatges queda una petjada, està claríssim.
Què es pot fer a Vallcarca?
Bé, a Vallcarca també aquest tema m'ha sorprès una miqueta que hagi sortit tant en els mitjans, perquè Ports no ens ha vingut a explicar res encara. O sigui, llavors, clar, de fet, jo ja els estic esperant.
No és el primer cop que passa això, perquè quan Vallcarca, o quan es va pensar que Vallcarca podia ser també planta d'incineració,
sí,
i ho va pensar l'entitat metropolitana, tampoc va comunicar res a l'Ajuntament de Sitges sobre aquesta intenció i va caure com una llosa la sorpresa. O sigui que ara, més o menys el mateix, oficialment l'Ajuntament de Sitges no té cap notícia.
Oficialment res. Quan vam fer la primera sortida a la pandèmia, quan vam anar a Garraf, que van venir la gent de Ports perquè havien arreglat allà una escullera, quan estàvem allà en aquell moment, el director de Ports em va dir, escolteu, per cert, he de venir a veure-us perquè em volem explicar un projecte que potser per aquí, perquè vinguessin vaixells. En aquell moment va deixar anar algú de desballestament, però absolutament informal, allò de peu, allà parlant. I vaig dir, quan vulguis veniu, m'ho expliqueu i tal. No s'ha sabut mai més res, i ara que ha passat això, evidentment, han trucat ells per demanar hora i venen la setmana que ve. I els estic esperant, més que res per dir-los, home, com és que expliqueu a tot arreu una cosa que aquí encara no ens heu explicat? És que jo no sé què volen fer. És veritat que és seu, diguem, no?, Vallcarca, però clar, evidentment que escoltaran l'Ajuntament,
sí,
el parer.
Si us sembla, alcaldessa, estirem una mica per aquí. Quan dieu és seu Vallcarca, ho referiu al port de Vallcarca,
sí,
a tot el que és la zona de la Cimentera, o no, jo només al port, eh?
Jo no parlo de port, perquè a més és Ports de Catalunya qui té la competència. Llavors ells donen la concessió, però clar, abans de donar-la, bueno, i en aquest cas, no, perquè sigui, evidentment que han de consultar l'Ajuntament, almenys el que pensem. Però a mi m'ha sorprès molt perquè ho he vist a tot arreu i dic, home, doncs no ens han fet cap proposta formal.
Us ho pregunto perquè l'Ajuntament té alguna potestat sobre l'activitat que es pugui fer al port?
Bé, jo penso que és això, o sigui, home, ens demanen el parer, evidentment.
Si sí, no, no, però com que segurament no. Tant l'alcaldessa com nosaltres ja sabem què vol dir això de demano parer, però després ja faré el que convingui. Ja, per això no, dic si es pot ser més executiu o si l'Ajuntament pot tenir alguna capacitat aquí o no.
Jo crec que sí, en el sentit de que no poden fer qualsevol cosa amb el govern municipal en contra. No crec que s'atreveixin a fer alguna cosa que el govern estigui en contra, absolutament. Ha d'haver-hi un consens entre les parts. Però, clar, ells ens han d'explicar o ensenyar almenys el projecte o el que sigui que diuen que els agradaria fer.
Si no fos una zona per desballestar vaixells, que queda ben clar que el govern no l'acceptaria, no vol, quina proposta alternativa es podria fer?
Doncs hi ha diferents propostes, però també en algun moment s'havia parlat, com el terreny és industrial, allà és un terreny industrial.
Exclusivament al port, eh? Estem parlant del port, és un terreny industrial.
Sí, exacte. Per tant, hi cabria, per exemple, doncs, qualsevol sector de la investigació, de la recerca, de la innovació. Penso que alguna vegada s'havia parlat amb alguna universitat d'aquestes, no? També, sobretot d'estudis del mar o així, per fer algun tipus d'això, de recerca, investigació. Jo penso que hem d'anar cap a algun sector d'aquest, més que res, perquè, com sempre diem, que volem buscar sectors també diferenciats del turisme, però que alhora siguin complementaris amb el turisme, qualsevol sector d'aquests penso que és interessant, també per donar llocs de treball, no? De qualitat. Jo penso que cap a aquesta via podria ser. Evidentment, també van venir en el seu moment propostes de fer un port esportiu, també, segur. Però un port esportiu segurament s'hauria de canviar la qualificació. Ports esportius en tenim tres ja. Bé, vull dir, s'ha d'estudiar.
Perquè és massa agosarat pensar en que allò pugui ser desclassificat d'alguna manera i que retrobi la seva virginalitat de principis de segle?
És natural. I també hi ha demandes de que torni a ser natural. S'haurà d'estudiar totes les vessants, s'haurà d'estudiar. Jo penso que si hi ha possibilitat de posar un sector econòmic nou i que doni llocs de treball, penso que, atenent a com estem, com està l'economia, doncs cal repensar-ho bé.
Perquè és evident que el que tothom té clar, i els especialistes han dit també ho altre, és que els municipis turístics hauran de canviar el criteri en el futur i pensar que no es poden posar tots els ous en el mateix cistell o totes les pomes en el mateix cistell, sinó que algunes pomes hauran de dedicar-se a altres activitats econòmiques. Sitges hi ha donat moltes voltes. El govern té al cap quines poden ser les activitats econòmiques que puguin complementar l'economia turística, que continuarà sent, entenem, el pal de paller, i aquí hi afegeixo, hi ha un cert mantra aquests dies que corren sobre si el govern està veritablement compromès amb el turisme o no.
Sí, doncs precisament ho has dit tu molt bé. El que s'està treballant són sectors econòmics nous, però que siguin complementaris al turisme, perquè és veritat. Jo penso que nosaltres a Sitges tenim una oportunitat, perquè a més som una destinació turística que està al costat de Barcelona, que això no passa a totes. Hi ha destinacions turístiques, no?, com Salou, Lloret, que estan allunyades de la capital. Nosaltres estem al costat de Barcelona, al costat d'un aeroport, tenim unes infraestructures molt bones, diguem, i per tant nosaltres podem aspirar a molt més, diguem, no? Jo penso que, a més, qualsevol... ara qualsevol lectura que facis en l'àmbit turístic et diu, no? El turisme haurà de ser sostenible i tecnològic o no serà. Vull dir, tots haurem de fer aquest pas amb la tecnologia i amb la sostenibilitat. Els temes de sostenibilitat que hem parlat abans també poden donar llocs de treball, i llocs de treball bons, perquè també se'n necessitaran. Precisament per fer aquests estudis que s'estan fent del mar, per fer vigilància només en temes de sostenibilitat també es necessitarà gent. Però el tema tecnològic, pensem nosaltres que també és un tema molt complementari amb el turisme i que aquí nosaltres podem créixer i molt. No només la tecnologia per servir al turisme, que també, sinó la tecnologia com un sector econòmic important. Per què ho pensem? Perquè pensem que Sitges pot atraure empreses tecnològiques punteres, perquè precisament perquè estem al costat de Barcelona i perquè som un lloc on és agradable viure. I tot això també té que anar lligat amb la formació en tecnologia, perquè aquí es formi gent en l'àmbit amb la gestió de dades, amb la ciberseguretat, amb tot el que porta la tecnologia, que aquí poguéssim ser una destinació que es fes formació en tecnologia, vinguessin empreses tecnològiques, que siguéssim un turisme també d'aquest tecnològic. A vegades hem dit això dels nòmades digitals, no? Ara que es parla tant del teletreball, que la gent pugui vindre aquí a fer teletreball i estar-se 2, 3, 4 o 5 mesos vivint aquí. Jo penso que aquesta combinació tecnologia, turisme i sostenibilitat és cap on hem d'anar. I, de fet, amb això dels fons Next Generation també estem treballant en aquest sentit nosaltres. Perquè et diuen que els Next Generation no pots demanar per fer una sola cosa, sinó que has de demanar per un projecte transformador de ciutat, no? I en aquest cas, si estem parlant de formació, de tecnologia, de fins i tot d'urbanisme, què és el que necessitem urbanísticament per poder atraure aquests sectors, de turisme, evidentment. O sigui, estem parlant de molts sectors que tots junts podem fer aquesta transformació, no? I per això nosaltres també, els Next Generation, estan enfocats cap aquí.
Sitges té sol per encabir aquest futur sector econòmic?
Sí, nosaltres pensem que sí. Sí, perquè la majoria d'empreses, i de fet, a tot això també ho estem treballant, això m'agradaria també dir-ho, que el tema dels fons europeus, Next Generation, també estan treballant amb l'empresa privada, perquè hi ha bastanta empresa privada aquí a Sitges, petita, o directius de grans empreses que viuen aquí i que ens estan ajudant en aquest sentit. I això penso que és important perquè sí que tenim sol, perquè per algunes coses necessites molt de sol i per altres no necessites tant. Per altres potser només necessites que alguns grans directius que visquin aquí s'impliquin i vulguin fer això, vulguin fer formació, vulguin fer nous projectes, atraiguin a gent que saben que podrien vindre aquí. Això és el que ens interessa.
Algú ha mostrat interès per això? Algunes sí. D'aquestes persones que viuen a Sitges i que són responsables d'empreses o tenen vincles amb empreses?
Sí, nosaltres hem anat a buscar alguns, però un cop s'has començat a formar hi ha força interès, perquè de fet aquí a Sitges viu gent molt interessant i hi ha grans empreses que ens poden ajudar. I això és evident, eh? Tot el que vulguem fer s'ha de fer conjuntament amb el sector privat, amb el sector turístic i amb el sector tecnològic. I això ho hem de fer conjuntament, perquè si no, no es tiren endavant.
Suposo que encara no es deu conèixer l'import d'aquest pressupost del Next Generation, més o menys amb el qual Sitges podria comptar per presentar un projecte, o com s'acostuma, com es gestiona això?
No, nosaltres el que estem fent de moment és un projecte transformador gran, que és veritat, que és aquest, que és més de ciutat, però després, com també els fons europeus aquests ja ens estan dient que hi haurà diversos diferents, anem a picar una mica totes les portes. Llavors hi ha projectes més petits, diguem, o més concrets, com aquests del BioRox, que t'he dit, que és un projecte concret. Projectes que tenim en l'àmbit de la mobilitat doncs són més concrets, no? Que van més... O sigui, hi ha aquests que són més petits i aquests que són de caire més gran, de caire de transformar els sectors econòmics, diguem, no? De transformar la vila. Per tant, encara no tenim els imports i encara tenim un temps, no molt, però per anar avançant.
Hem esgotat gairebé 3/4 d'hora, però clar, no podem acabar sense una altra d'aquelles qüestions que l'alcaldessa des de fa mesos dius: això s'ha de liquidar, això s'ha de liquidar. El Consorci del Club Natació, què més se'n sap sobre aquest procés de liquidació lenta i de gairebé diríem aquest Consorci del Club Natació que agonitza a poc a poc? El Consorci, no estem parlant del club, del Consorci, de què tens públic-privat. Hi ha més o menys marcades reunions per acabar de resoldre
ara,
això?
En breu tenim, no sé si hi ha data, però precisament hi ha reunió del Consorci. O sigui, hi ha previst convocar el Consorci. per dir ja l'estratègia, perquè ho estan portant també un bufet d'advocats, de dir l'estratègia de liquidació quina serà. I en breu convoquem el Consorci precisament per això. És evident que l'hem de liquidar, tal com has dit tu, l'hem de liquidar ja el més aviat possible, perquè si no, no podem fer qualsevol altra gestió, no? Ni tan sols podem ajudar el club, ni podem veure quines solucions podríem fer allà, ni si no liquidem el Consorci.
Això es preguntava, perquè hi ha més o menys... No sé si dir en l'idea del govern alguna solució de futur pel club?
Home, no, la nostra idea de futur evidentment és que el club subsisteixi, diguem, es salvi, i a veure de quina manera podria seguir funcionant sense el Consorci, no? Aquesta és la voluntat. És evident que nosaltres un club, no?, tan antic i amb tanta gent i amb la història que té, no? No ha d'atacar perquè el Consorci acabi, no? Però clar, hem de buscar la fórmula de quina manera pot seguir treballant, pot seguir portant esportistes, pot seguir guanyant, no?, campionats i de quina manera podem mantenir sense el Consorci.
Econòmicament parlant, la piscina està millor? La piscina municipal?
La piscina municipal, no el...
No.
Sí, tot i que, clar, evidentment...
és un si bemol, aquest.
És que, clar, li ha enganxat una pandèmia i a tots els col·lectius, diguem, de l'esport, tot el món de l'esport, com molts altres, ho estan passant molt malament. Perquè, clar, hi ha molta gent que no pot pagar les quotes o que ha deixat de pagar les quotes, hi ha gent que no hi va, llavors els hi han tancat, llavors no poden fer inversió. Vull dir, el món de l'esport també ho està passant molt, molt malament i potser no se'n parla prou,
La piscina municipal o l'empresa gestora de la piscina municipal picarà a la porta de l'Ajuntament a demanar reforços econòmics o no?
De moment, que jo sàpiga, no n'ha demanat. Estan fent procés de pla de viabilitat i de moment se n'estan sortint, però ja dic, amb moltes dificultats.
En una propera conversa, com no, ja tindrem, hem de suposar, les convocatòries d'ajuts sobre la taula, com ha comentat també la regidora d'Hisenda, per tant, tindrem ocasió de tornar a parlar d'ajuts amb l'alcaldessa Aurora Carbonell. Aurora Carbonell, gràcies, fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i fins la propera. Adeu.
Com els dèiem, la conversa que vàrem enregistrar i a les 4 de la tarda. Demà hi tornarem a les 9. Demà que parlarem amb la gent de biodiversitat, demà temps de seriòfils i més coses. Bon dimarts. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.